Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. En una setmana s'ha repetit l'avaria al centre de control de DIF que ha deixat la xarxa de Rodalies fora de servei durant una estona. La caiguda del sistema és similar a la que hi va haver el 26 de gener i va paralitzar tota la xarxa. Ho confirmava el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
Sí, segons ens ha comentat a DIF, és una avaria molt similar a la que va passar dilluns passat. Ja els tècnics de Siemens estan treballant per tal que aquesta situació, aquesta avaria que afecta al global de la xarxa, no es torni a produir.
Aquest dimarts Renfe mantindrà la mateixa oferta de trens, però allargarà el recorregut dels autobusos a l'R8 entre Martorell i Granollers Centre i posarà un bus al matí i al vespre entre Valls i el Camp de Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys i obligarà les plataformes a tenir sistemes efectius per verificar-ne l'edat. També modificarà la llei perquè els directius d'aquestes xarxes tinguin responsabilitats penals a l'hora de no retirar continguts d'odi. Brussel·les aplaudeix la prohibició però qüestiona el canvi legislatiu perquè diu que la llei europea és la que preval.
Un cop garantits els suports per apujar les pensions, el govern espanyol intenta ara salvar el paquet de mesures socials que inclou la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Junts avisa que en tombarà el decret, mentre que Podem també amenaça de despenjar-se'n.
L'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, visita Israel abans de la reunió prevista divendres amb l'Iran per negociar el programa nuclear del règim islamista. La trobada es manté malgrat que els Estats Units hagin abatut un dron iranià que s'havia acostat a un dels portaavions nord-americans desplegats al Mar d'Aràbia.
Un dels escriptors més destacats de novel·la negra nord-americana, S.A. Cosby, presenta al Festival BC Negre El rei de les tenizes, una mena de tragèdia grega situada al sud dels Estats Units. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'escriptor descriu una situació que és estructural al seu país, però alhora diu que té esperances en que les coses canviïn. Catalunya va registrar 43.600 nous casos de càncer l'any 2025, un 2% més que en l'any anterior, una xifra que manté la malaltia com una de les principals causes de mortalitat al país.
En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat la biòpsia líquida al sistema públic com a eina clau per millorar el tractament de precisió del càncer de pulmó. Aquesta tècnica, mínimament invasiva, permet analitzar l'ADN del tumor a partir d'una mostra de sang i ja ha beneficiat prop de 200 pacients en el seu primer any d'implantació. La prova està indicada en casos concrets de càncer de pulmó no microcític, especialment quan no es disposa de teixit tumoral i cal orientar teràpies dirigides. Salut inicia ara una fase d'avaluació dels resultats per mesurar-ne l'impacte clínic i estudiar una possible ampliació coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer.
Esports, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei després de superar l'Albacete per 1-2. Lamine Yamal i Araujo han estat els golejadors.
El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que el 9 de febrer es convocaran oficialment les eleccions a la presidència del club i que el mateix dia dimitirà en part de la junta directiva per presentar-se a la reelecció. Les eleccions seran el 15 de març.
El Barça, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, presenten candidatura per acollir la final de la Champions del 2029 al Camp Nou. L'alcalde Jaume Collboni també confirma que demanaran la final del Mundial 2030.
A l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Barça davant del Fenerbahçe, 78-82. D'altra banda, la penya ha guanyat 83-85 a la pista del Würzburg alemany en partit de Champions.
Aquest dimecres a l'Eurocup, Manresa Reyer de Venècia, i a l'Eurolliga femenina, Galatasaray Unigirona.
La reusenca Núria Castan ha guanyat el bronze en el Campionat del Món fora pistes que s'està disputant a l'estació d'Ordino Arcalís, Andorra.
I el campió de MotoGP, Marc Márquez, ha liderat la primera de les tres jornades de testos oficials que es fan al circuit de Sepang a Malàisia.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Ara mateix els trens estan circulant.
Sí, val. Però pot garantir que això passarà així durant tot el matí?
Ara el nou director de Rodalies, Òscar Playà.
El manteniment de la infraestructura i dels trens ha de ser l'objectiu principal.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi? Fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 6 minuts, ja hem escoltat les notícies, ja tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara saludarem en Ramon des de Reus. Bona nit, Ramon.
Hola, què tal? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé. Estava escoltant-vos com cada dia, i em fa molta gràcia, aquest senyor que ha parlat de la Sal.
Sí.
La meva jove és de Menorca i un any me van regalar un potet d'una sal que en diuen allà sal de cocó.
De cocó?
De cocó, sí.
Quan
vaig preguntar quina diferència hi havia entre la sal i tal, i m'han explicat això, que ells allí hi ha moltes famílies, cristius sobretot, que es dediquen a una sèrie de depurats que hi ha a les roques,
sí.
No la recollim.
Doncs mira, el mateix que fa aquest noi que m'ha entrevistat.
Exactament.
Sí, sí, quina gràcia.
Allà també hi ha molta això amb això, i em diuen sal de cocó.
Sal de cocó, mira, veus? Això ho he descobert ara també, perquè no sabia abans que hi havia sal de tafoni i ara tampoc sabia que hi havia a Menorca aquesta sal de cocó. Doncs sí. Gràcies per compartir-ho, Ramon.
Per ser sal a la vida.
I tant.
Sí.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure aquesta veu, a veure com estàs.
Veu, encara la tinc presa, encara.
Però,
no
com, fa molts dies, no, Maria Rosa?
Sí, bé, ara ja no tinc tos ni res, però encara tinc el coll així.
L'has agafat forteta, veig.
Sí, és que em vaig agafar un i semblava que se m'havia anat i vaig agafar l'altre fort. Sí,
ah,
mira,
un darrere l'altre.
Un darrere l'altre.
Està bé.
I així he passat un dia sopa, bé, deixem, diu, pel·lilles a la mar, que diuen.
Molt bé.
Escolta una cosa.
Digues.
Dic, jo m'he quedat amb les ganes de saber el que val un potet de sal d'aquest.
Clar, això... Sí.
O perquè segurament deu ser més cara la sal que un filet d'angus.
Ah, sí, perquè són potets molt petits i jo crec que van... No sé, si ho busques ho trobes, però deu anar a un euro al gram, o alguna cosa així.
Deu ser, esclar, però deu ser car, per això és una cosa així que, vull dir, com que és molt selecte, molt de gourmet...
Sí, però vull dir que ho tenen als restaurants, bàsicament, que és on jo vaig descobrir-ho.
Esclar, no, jo no, perquè, escolta, per la pressió, la sal poca, jo.
Això també és veritat, això també és veritat.
O sigui que no, però esclar, no és que no m'agradi, és que no em convé, oi? Ja acostumo a menjar amb poca sal.
Poca sal, senyora.
Sí, jo, a vegades sense, depèn, en fi. Escolta, l'altre dia vaig sentir un parell de vegades que em preguntat a quina hora es feia la Ciutat Maragda.
Sí.
A quina hora la matien. La Ciutat Maragda la fan d'1 a 2 els dissabtes.
Els dissabtes d'1 a 2, sí, senyora.
Sí, de una o dues és l'hora, que jo m'estic preparant el dinar i així, i ho estic a la cuina tranquil·lament, la sento allà, sí, la ciutat maragda, sí.
Ja està.
Que és molt interessant. Tots són uns lletraferits de conya, eh?
Sí, això sí,
el
clar.
El personal, mare de Déu.
Sí, sí, sí. Home, es tracta d'això?
No, 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 però vull dir que tots s'hi tiren a fons, eh? Escolta. Mm. Mare
tu,
de Déu.
Et surt un dinar ben literari, veig, eh?
Oh, i tant, home, mira, almenys la confecció, sí.
Clar, ben fet, ben fet.
En fi.
Molt bé, Maria Rosa.
Bé, escolta, l'altre dia també vaig sentir que us deien la de... Ja m'estranyava que no sortís quan parlàveu dels palíndroms.
Sí.
Que, i va sortir... Jo us ho anava a dir també, ja ho va dir aquell xicot, la del català a l'atac del Màrius Serra.
Sí, del Màrius, sí que el van dir, sí.
Per això ho vaig sentir. És que ja m'estranyava, sí. Dic, ningú...
Sí, van trigar més a dir-lo, tens raó.
Sí, sí. Amb el català a l'atac, jo pensava que és estrany, dic, ja ho diràs, però com que m'adormo... No...
Doncs no ho vas dir, ja t'ho van dir.
Sí, senyor, bé, doncs... Més,
doncs acaba't de cuidar, Maria Rosa, una abraçada.
Gràcies, adéu. Adéu. Bona nit.
La Lídia, des de Tossa de Mar, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, he sentit aquell senyor que diu que el gos li marxa corrents quan s'és espatec de la llenya.
Sí.
Jo tenia un pastor alemany preciós, pesava 42 quilos, era preciós, i estava sempre pel jardí voltant. No entrava dintre de casa, estava per fora. Però quan veia que el meu marit anava a buscar llenya, anava una pila que tenia amb llenya, i anava entrant bastons a dintre, anava entrant. Es posava les dues potetes a l'entrada per veure si el deixàvem entrar, perquè no entrava dintre. Posava les dues potetes allà a la porta. I hasta que no li deia, va, passa... Llavors passava i es posava tot el llarg que era a davant de la llar de foc. A davant de la llar de foc, tot estirat, amb el llom que li tocava la caloreta i dels espatecs que de l'allon no en feia ni cas.
Ai, mira, veus?
Dels espatecs és que no en feia ni cas. Allà s'estava estirat tot el rato que fos i dels espatecs, no, mira que no... No sentia res, tu.
Doncs no li feien res. Però demanava permís per entrar, veig, eh? Això m'ha fet molta gràcia.
Sí, sí, es posava les dues potetes a l'entrada i es mirava. I fins que no li deien, va, passa. No passava.
No passava.
Que, sí, sí, estava
ben, ben educat, ben educat, eh?
Sí, sí.
Molt bé, Lídia. Un record bonic, perquè dedueixo, el gos ja no hi deu ser, oi?
El gos ja és bo, ja la tenia que sacrificar. El vam sacrificar, sí. Era una gossa.
Era una gossa.
Es deia Lluna, era preciosa.
I ja no n'heu tingut cap altra, després?
No, perquè ja havíem tingut tres pastors alemans i ja estàvem... Ja no volíem patir més, perquè quan es mora tens un disgust.
Oh, i tant.
És un disgust que se'ns sembla el dia que vam sacrificar. Nosaltres ni vam dinar, ni vam sopar, no teníem ganes ni de menjar.
Clar, la tristesa que teníeu, sí, sí, s'entén perfectament. Sí, sí. Ai, Lídia, doncs gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran.
Gràcies.
Adéu, bona nit. L'Assun, des de Lleida, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo és completament diferent el que volia preguntar.
Digues.
És que m'han comentat que hi ha un preparat que es fa amb vinagre de poma i herbes, que se'n diu vinagre dels quatre lladres o dels quatre ladrones. I voldria saber quines propietats té aquest vinagre i per què serveix i a veure quina dosi s'ha de prendre, tot això. O és algú altre que ho sàpiga em pot informar.
I per què es pren, ho saps, o què fa?
Crec que és per constipats.
Per constipats.
Crec que és per constipats. Mm. Però voldria que si algú que ho ha fet, que me n'informés una mica més bé.
Ja has dit que hi ha vinagre i algunes herbes, eh? Entès?
Sí, bastantes herbes.
Bastantes
sí,
herbes. Pues,
bastantes herbes.
Molt bé.
I estic a dir, bueno, moltes coses, ja. Però volia saber això. I si algú ho ha provat i si li ha anat bé.
I si li ha anat
també
bé.
Volia saber si li ha anat bé.
Jo apunto vinagre de quatre lladres, eh? Seria una mica...
Vinagre de quatre lladres,
molt bé.
Sí.
No ho havia sentit mai. Molt bé, Assun, a veure
jo
què et diuen.
Jo tampoc m'ho van comentar l'altre dia i em va fer gràcia. Bueno, després ho preguntaré.
Perfecte.
Vinga.
Gràcies, Assun.
Moltes felicitats, Marta. Eh?
Gràcies, una abraçada.
I
bona
molt bona nit.
Bona nit.
Thank you.
Doncs mira, com ens havia demanat l'altre dia la Constança, des de Terrassa crec que ens va demanar aquesta Per tu ploro, la sardana de Josep Maria Ventura i Casas, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Ara ens truca el 93-207-474, la Ramona, des del barri de Sant Antoni, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mireu, sóc això, la Ramona del barri Sant Antoni, i avui em poseu una cançó. El Ball de Rams, interpretada no per la Trinca, sinó per Gaietà Renom, o Gaietano Renom, que era un cantant, un tenor o així, que el posaven al disc, per, en l'època de Franco posaven al disc.
Sí, torna'm a dir el nom de l'intèrpret, Gaietano?
Renom.
Renom. D'acord.
Sí.
La buscarem. Llavors,
sí, és molt bonica. I resulta que jo tinc un llibre que és sobre memòria, i, sí, per fer precisió de memòria, i diu una cançó que sàpigues la música i no et recordes bé de la lletra. Justament és aquesta.
És aquesta.
I per això la demano, perquè si la sento sencera, potser em recordaré de coses del començament.
Molt bé, perfecte. Molt bé, Ramon, apuntem.
Sí, quan la posareu, no ho saps.
No ho sé encara, perquè l'hem de buscar, i com que ara anem fent llista de coses que ens aneu demanant, l'anem posant, d'acord?
Doncs això, sí.
Moltes adeu. Gràcies, Ramona. Adéu. En Carles, des de Badalona, bona nit.
Hola, era per ampliar... Ja es va respondre la pregunta dels pitufos.
Els barrufets, sí.
Sí, però era per ampliar una miqueta.
Digues.
Només dic com... Bueno, els barrufets... En castellà van ser els pitufos. Que no sé si això és exactament el que preguntava, però bé, bueno. L'origen és, com van dir bé, és l'autor, és el Pello, i és curiós com el nom de Barrufet, que el traductor aquí a Catalunya va ser Albert Gené, qui va traduir com a Barrufet, però en espanyol és curiós perquè és los pitufos, però pitufo està inspirat amb el patufet. Que el patufet, el personatge del patufet català, també anava amb una espècie de barretina i amb
sí.
Gorro, pues, curiós com a curiositat, també és
doncs sí,
interessant.
Doncs sí, perquè no ho sabia que estava inspirat amb el patufet.
Amb el patufet, però és curiós com castellà es digui pitufo, que és,
sí,
el nom
sí.
Està inspirat.
Sí.
I també van aparèixer, jo quan era petit, el primer cop que els vaig descobrir va ser amb una pel·lícula que es deia, de dibuixos animats, que es deia la flauta dels sis forats, però que està inspirat en el còmic.
Uh-huh.
I que està molt bé aquesta pel·lícula d'animació, que bueno, va ser, quan es va fer, es va traduir al català i va ser, la veritat, molt, molt xulo.
Molt xulo.
Que seria bé posar, potser, bo, el que passa que no sé si ho trobaríeu, com a, havia temes musicals molt xulos, tenia la banda sonora molt xula.
La pel·lícula.
I si algun dia ho voleu posar així com a curiositat...
Però dels Barrufets m'estàs dient?
Sí, la flauta dels sis barrufets.
Ah, la flauta dels sis barrufets.
Llavors té uns temes musicals molt xulos.
Uh-huh.
És com una pel·lícula d'animació amb temes musicals entremig.
Doncs mira, ja ho buscarem.
Són molt
com que anem fent llista, ho buscarem, a veure si trobem.
Vale, vale. I després també va estar molt bé el poema ahir, que va un oient va explicar...
Oh, sí.
Va dir... Estava molt bé aquell poema
molt
sobre
bé
la bellesa.
Sí. D'una persona que havia cuidat fins als 92 anys o així, sí.
Sí, va
molt,
ser
molt
preciós, em va emocionar molt.
És veritat, tota la raó, vaig pensar exactament el mateix. Sí.
Ah, i per acabar ràpid, el que va fer la pregunta dels barrufets, que sempre truca, per què sempre fa tres preguntes, que el teniu contractat?
No. Ell es pensa les preguntes i quan li ve de gust en fa tres. I així
no,
la gent...
No, però sempre tres.
Sí. Se les prepara, eh? Ell diu que se les prepara i llavors truca i en fa tres. I
però
com que ho fa curt, doncs el deixem.
Per què tres?
No ho sé, perquè, no sé, s'ha acostumat a fer-ho així d'aquesta manera. No en pot fer
però
una.
Ja ho sé, això fa molts anys que l'escolto, sí. Però és que és curiós.
És curiós, sí. Doncs mira, li respectem. Si algú vol fer tres preguntes, com que ho fa, intenta fer-ho curt, perquè si no ja li dic, va, anem per feina, que si no l'altra gent s'espera. Però sí, tres preguntes. Tota la raó,
vale,
Carles.
Vale.
Molt bé, Carles.
Molt bé, vinga.
Que vagi bé, gràcies, bona nit.
Felicitats pel programa.
Merci, adéu-siau.
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
Doncs va, tants camins per anar inventant, els que sempre recorrem cada dues setmanes amb en Gerard López. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què ens proposes aquesta setmana?
Doncs mira, una ruta familiar que descobreix patrimoni agrícola, natural també, alguna edificació abandonada de fa uns 100 anys i que té, atenció, una banda sonora pròpia i única, eh?
Ah, sí?
Com ho veus, això així d'entrada?
Home, bé, ho veig bé, però diguéssim que m'hauríem de concretar una mica més, eh?
Molt bé, Marta, tu manes. T'ho concreto a partir de pistes sonores, val? Pistes sonores. Mm. Són de gravacions originals fetes in situ per un servidor.
D'acord.
Deu fer unes 3 setmanetes, més o menys.
Sí.
A veure, Marta i Ullent, si endevineu on anem. Heus aquí la primera pista. Passes,
sí.
Passes airoses, sobre un terra sorrenc, més o menys, no? Anem per un terreny planer i per camí molt ben arranjat. No és ni de roca punxeguda, ni camí de tartera d'aquell tan farragós, ni estem grimpant, ni anem sobre un prat, un
vaja,
camí facilet, ja ho senties.
Un camí de terra còmode i planer, no?, dels que m'agraden.
Correcte, i amb una banda sonora molt pròpia, i crec que ara, amb aquesta segona pista d'àudio, ho tindrem tots més clar. Atenció a la segona pista sonora. Caminem i de cop, atenció, ecoté.
Home.
Què tenim aquí?
Ho tinc.
Eh?
Això és un avió.
Senyora,
això
un avió.
És un avió.
Mira, passa per sobre, ara mateix.
Totalment.
Acaba de passar.
Jo ja sé, això és aquí al Delta del Llobregat.
Sí, senyora, al Prat del Llobregat. Avui farem una sortida planera i altament instructiva pels espais naturals i agraris del Delta del Llobregat. Això ho tenim al costat de l'aeroport del Prat. Sonorament ara ho podem sentir una vegada més. Sí. Municipi del Prat de Llobregat, al costat del riu Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. Llobregat per tots cantons, vaja. Esto no es Troika, este es el Llobregat. Aquí no hay palmeras, solo hay suciedad. Aquí estamos hoy en el mar. No te'n recordes dels mítics Decibelios i el seu famós Vacaciones en el Prat?
Que sí,
boníssims.
Sí.
Doncs bé, avui farem un això. Anirem a veure avions, canals, ànecs, llacunes, jonqueres, masies, camps de carxofes, aiguamolls, cavalls, rius desviats i les restes de 2 edificis que trobem a primera línia de mar, davant d'una platja natural, les antigues casernes dels carabiners i l'antiga casa dels senyals, coneguda també com el semàfor.
Edificis en ruïnes.
Sí, i a més relativament recents, sí. De fa uns 100 anys més o menys.
Escolta'm, doncs va, digue'm allò que m'agrada a mi, que és saber les característiques de la sortida.
Apunta, aquesta te l'endús, segur, eh?
Segur que la compro, segur.
Distància 9 quilòmetres.
Bé.
Desnivell entre 10 i 20 metres.
Excel·lent.
I això comptant les escales dels miradors.
D'acord.
Que si no n'hi ha això, ja, Marta.
Molt bé.
I temps, mira, entre 2-3 horetes, clar, això depèn molt de l'estona de visita que facis fent el badoc als llocs que trobaràs. Mm. I es pot fer en bicicleta, evidentment.
Clar. Per tant, el punt de sortida quin seria?
El mirador dels avions. Avions que volen creuant el cel amunt. No sé si coneixes el mirador dels avions.
El conec, sí.
Només cal, per la gent que no hi hagi estat mai, només cal anar fins al Prat de Llobregat, buscar l'avinguda 11 de setembre, que més o menys separa el nucli urbà de tota aquesta zona i dels aiguamolls i agrícola, i d'allà en surten els camins que et porten cap al camp agrari, cap al mar i cap a la zona protegida.
Però aquí també hi ha l'aeroport, no?
Evidentment, estem parlant d'un espai que està mossegat per les pistes, cada cop més mossegat, de fet, no? I per arribar al mirador dels avions només cal fer un trosset de camí per la carretera de la Bunyola, passar pel costat del cementiri i arribar a un aparcament que està just al costat d'un extrem de l'aeroport on comença una de les pistes. I és aquí on trobem aquest famós mirador dels avions i també, alhora, el pàrquing del mirador dels avions.
Per tant, aquí podem arribar en cotxe, no?
Sí, senyora, és molt fàcil, no? També es pot fer peu, eh?
Ah, sí?
Sí, pots anar a peu des del nucli urbà fins aquí, deuen ser jo, que encara recordi, uns 20 minuts, potser 20 minuts a peu, perquè és planer, és un afegitó a una caminada.
Molt bé, doncs si anem a peu o si aparquem allà, un cop això, ja a caminar, no?
Sí, o a contemplar.
O contemplar.
Contemplar, perquè allà mateix veureu que hi ha un espai a l'aire lliure amb unes espècies, unes com butaques
de formigó,
que estan clavades al terra, on la gent s'hi estira a trencar-s'hi el coll, per una banda, al clatell, a mirar el cel, i per què?
Per què?
Això,
clar.
Perquè just a sobre veurem com es passen ja molt baixos a avions que aterren. És molt espectacular, molt sorollós, molt constant. Veus com ja treuen el tren d'aterratge? Perquè estan allà mateix. I val molt.
Sobre. Què?
Què dius?
Sí, hi ha un moment que no sent res. No,
realment passa això, eh? Sí,
molt
sí.
Bé. Contemplarem aquests ocells de ferro una estoneta. Sí. I després, cap on marxem?
Cap al mar. Primer objectiu, anar a buscar la platja. La tenim a uns 2 quilòmetres en línia recta i plana, evidentment. Veuràs que al costat de l'aparcament hi ha un canal recte i llarg, 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 que és el canal dret del Llobregat, i pel costat hi passa el camí de la Bunyola, que va en paral·lel aquest canal fins al mar. Tot recte, és que no...
Doncs va, som-hi.
Vinga, doncs, caminem, perquè has de saber, Marta Romagosa, que aquest és un camí Marta Romagosa-friendly, planer, ample, recte, i ara a l'hivern, amb molt solet, ara a l'hivern, també, sí. Saps? Perquè aquí les ombres són relatives, ja t'ho dic ara, eh? Si hi vas a l'estiu, poc ombra. Canyes, joncs, als laterals del camí, trams amb algun pi, també, plataners, també en trobes, però quan el sol el tens a sobre, a l'estiu, poca ombra. Trobaràs, sí. Borrego de mi, no dono fe.
Que hi ha poca ombra.
Sí, passarem pel costat de camps de carxofes, anirem avançant pel camí fins que arribarem arran de mar, i sempre recorda amb el canal al costat. De tant en tant sentiràs algun ànec en remull,
això
també.
Això sí. I algun mirador per veure aquests ocells?
No encara, això no. Després. Al final del camí, quan ja tenim el mar a molts pocs metres, trobarem dues opcions. Una opció és agafar un petit pont a mà esquerra, travessar l'altra banda del canal, arribar-nos al mirador de la Bunyola, sí, que tenim allà mateix, arran de mar. Però això encara no ho fem, esperem-nos una mica. Primer farem una altra cosa.
Què vol dir, què vols fer?
Anirem cap a la dreta. Agafarem un camí que s'endinsa, cap a la platja, i cap al semàfor. És una platja natural, de vegades bruta, però bruta d'elements naturals, branques, troncs. És una zona protegida que té dos elements que ara visitaríem. Són les antigues casernes dels carrabiners i, una mica més enllà, una casa al mig dels aiguamolls i la sorra, que només s'hi pot accedir per una rampa. És l'edifici que et deia al principi del semàfor.
Recordo que unes setmanes enrere ens vas parlar d'unes casernes abandonades a Molló, allà al Ripollès.
Sí, seria una cosa similar, sí? També així abandonada. Sí. Clar, què passa? Que el cos de carraboners va desaparèixer a principis del segle passat, no? Els seus equipaments també van acabar oblidats, com el cos, no? I, per tant, per no repetir-nos, no entrarem en detalls, és la mateixa història. Només et diré que l'espai està preparat per ser visitat, hi ha escales d'accés al replà, algun rètol informatiu també, i et pots moure per dins de les antigues casernes. Però avui ens centrarem, si et sembla, en l'altre edifici, eh? El que hi ha al costat, la Casa dels Senyals, o també coneguda com el semàfor.
I això què és, el semàfor, un far? O...
No, què va. No. El semàfor era un edifici que fins a principis del segle XX, si no m'equivoco, va servir per avisar les autoritats de la costa de qualsevol problema que es pogués albirar mar endins, no? Amb els vaixells que arribaven, per exemple, no? I saps com ho feien?
No.
Doncs amb un codi de colors, si no m'equivoco, eh? Segons el que veien, penjaven una tela de roba que era d'un color o d'un altre, una mica...
Déu-n'hi-do, això no ho sabia, com era aquest codi, o a qui l'enviaven, o tot això, qui ho veia i com anava, perquè és que no en tinc ni idea.
Nobles preguntes, Marta, nobles preguntes, però això no t'ho respondré jo. I sí que ens pot atendre i explicar-ho millor que jo és el convidat que tenim al telèfon. És l'historiador i escriptor Ireneu Castillo. És veí de l'Hospitalet. Tot aquest racó de país se'l coneix molt bé. Tot teu, Marta. Pregunta.
Doncs va, Ireneu Castillo, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, exactament com funcionava això? Què vigilaven? De què informaven? Què era aquest codi?
Doncs mira, hem d'imaginar el semàfor com si fos una mena de torre de control marítima del segle XIX, no? Aniríem per aquí. La seva funció principal era el control del trànsit naval que s'apropava al port de Barcelona. De fet, vigilaven bàsicament l'arribada de vaixells, la seva nacionalitat i, sobretot, si tenien algun problema o demanaven auxili. També servia per avisar en cas de naufragis, com heu dit abans, o fins i tot si hi havia moviments sospitosos de contraband. Clar, tant l'un com l'altre, coses molt comunes en aquella zona de la Costa del Prat, doncs, en aquell moment, no?
Clar. I escolta'm, quins codis de colors tenien?
Doncs mira, utilitzaven un sistema anomenat telegrafia de banderes. no era només un color, sinó combinacions de colors, no, hem de dir. Tenien uns pals de fusta on hissaven banderes de diferents formes i colors, seguint el conegut com Codi Internacional de Senyals, no, que es coneix així. En aquest cas, cada color tenia un significat. El blanc volia dir que tot anava bé, el vermell indicava perill o avaria, el groc era un avís d'atenció i el negre significava una emergència greu, com podia ser un naufragi, no, estem parlant. Era un llenguatge visual molt precís i complex que els mariners i els vigies d'aquell moment doncs coneixien el detall, la veritat.
Clar, i això qui ho veia? Perquè, clar, tots aquests senyals els havia de veure algú per poder respondre.
Clar, aquí està la clau de la xarxa. Els senyals els veien altres estacions de telegrafia òptica amb els que es podien veure. I aquí, per proximitat, també el castell de Montjuïc. El semàfor del Prat era, en aquest cas, doncs, una baula d'una cadena pel fet que quan el vigia del Prat feia el senyal, el de Montjuïc, que estava mirant amb un telescopi, doncs el repetia, i així la informació arribava ràpidament doncs, a la comandància de Marina de Barcelona. Podem dir que era una mena de WhatsApp molt primitiu, però que s'ha de reconèixer que funcionava prou bé.
I tant, però clar, entenc que això de nit no podia funcionar, no? Perquè no es veien bé els colors de les banderes.
Bueno, de fet, de nit la cosa es complicava molt, clar. No? Però de fet, tampoc no s'aturava. O sigui, s'utilitzaven fanals de llanternes amb olis especials que permetien fer senyals lluminosos, per exemple. També es podien fer servir coets de colors o trets de canó per avisos d'extrema urgència com un naufragi imminent enmig d'una tempesta. Hem de comptar que estava la desembocadura del riu estava allà al costat. Okay. Però és cert que la seva efectivitat màxima era durant el dia i amb bona visibilitat, clar.
Clar, està clar. Aquest WhatsApp modern, fins quan va ser operatiu?
Mira, doncs va tenir una vida relativament curta, però es podia dir que prou intensa, no? Es va construir cap al 1887 i va estar en ple funcionament fins a principis del segle XX. El gran enemic que el va jubilar va ser la telegrafia sense fils, o sigui, el que estem dient la ràdio de Marconi, el que podem escoltar ara mateix. Doncs quan els vaixells van poder parlar directament amb el port per ones de ràdio, doncs clar, aquests edificis tan romàntics però limitats en el seu ús, doncs van perdre tot el seu sentit pràctic. A partir d'aquí, doncs, l'edifici del semàfor del Prat doncs, va anar quedant en desús i cap al 1930 doncs, va ser abandonat. Fins avui, que amb les seves ruïnes consolidades, i tal com dèieu abans, doncs, és una joia arquitectònica del Baix Llobregat que ens recorda quan la comunicació depenia del color d'una bandera i sobretot de l'agudesa visual d'un vigia, no?
Doncs molt interessant, perquè desconeixia absolutament aquesta història, que m'ha semblat molt bonica. Ireneu Castillo, moltíssimes gràcies per explicar-la avui aquí a la Nit dels Ignorants. Moltes gràcies.
Bona gràcies nit. A vosaltres. Adéu.
Em fas unes sorpreses, Gerard.
Sí, sí. Ja ho veus, eh?
Molt interessant. I jo, això que jo el Baix Llobregat el conec
no, clar,
i el toco,
aquí,
i d'això ni idea.
Estem
molt
en terreny romagós.
No, però meravellós. Escolta'm, i després d'això, haver conegut tot això, ara què fem ja amb la caminada? Tornem, no tornem? Què fem?
Certifiquem que Radio Killed the Red Light Star, no?
Sí.
Van matar la ràdio al semàfor.
Sí.
I el que fem és no tornar, sí, fer marxa enrere, no? Tornar cap al canal que teníem abans. Passarem a l'altra banda, ara sí, del canal i podem pujar fins al mirador, que hi ha la punta del camí, que és el famós mirador de la Bunyola. Aquí que tindrem, doncs, fermes estampes de la platja on fa un moment estàvem visitant el semàfor, no?
Sí.
I també si mirem cap a l'altra banda, cap a Barcelona, per entendre'ns, no? Tindrem nobles estampes de la riba dreta de la nova i forçada desembocadura del riu Llobregat, perquè recordeu que aquest tram final està, diguem, desviat. I això inclou també les megagrues del port ampliat de Barcelona que s'ha guanyat el riu, tot aquest espai de les grues de Hutchison. I si mirem cap al nord, veurem bona part de la zona natural i agrícola del parc agrari.
Doncs molt completet, no? Tot plegat.
Que sí?
Sí.
I encara podria ser-ho més.
Sí?
Què et sembla? Continuem?
Ah, tu manes.
Escolta, com que ja no podem tirar més avall, perquè si no ja entrem al mar, el que fem és tornar a girar cua, fem una mica de canal enrere, terra endins, ara anem de pujada per l'altra riba, amb el mateix escenari.
Per tant, un camí planer, ample, avions per sobre, canya...
Correcte,
no?
És una mica el mateix. A poc a poc ens anem desviant del canal, ens acostem a la zona més protegida. A mà dreta trobarem un mirador d'ocells, que és el mirador de Caltet. Consisteix en un típic mur de fusta amb alguns forats per espiar i veure què hi ha a dins, que veuràs la l'estany de Caltet.
Aquí sí, ocells inclosos?
Aquí sí n'hi ha, sí, els bones. Jo n'he vist pocs, però sí.
D'acord, sí. Depèn del dia.
Correcte. I si acabes de tirar més amunt, arribarem ja al centre d'informació. Allà pots entrar dins i veuràs i podràs moure't per tota la zona, diguem, entre cometes, més feréstega i més recuperada de tota aquesta part del Delta del Llobregat, que val molt la pena.
Doncs, escolta'm, apuntat. I anirem a veure el semàfor, cosa que no desconeixia completament, que existia. Gerard, fins aquí 15 dies.
I tant, gràcies.
Gràcies, bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely
without me. La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles. Society. Crazy indeed. I hope you're not lonely
without me. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
Ràdio. Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat, oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya Ràdio. I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
I vam acceptar un bolo quan només teníem una cançó i vam haver de muntar tot un repertori en menys d'un mes.
No sé si hi havia algun altre nom candidat pel grup. O de seguida vau tenir clar que us diríeu a l'Osa.
No, o sigui, nosaltres ens havíem de presentar en un concurs que no vam guanyar, però aleshores havíem de tenir un nom.
Vols dir que no us precipiteu a l'hora d'acceptar reptes? Veig que es va repetint un patró. No havíem decidit el nom i ens vam apuntar a un concurs.
És veritat.
Ens vam agafar un bolo i només teníem una cançó.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Són 2:15 de la matinada i ens truca el 93-207-474 en Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
Bona nit. Mira, que ahir al dematí ja vaig tirar la carta de la foto, que és un din de gran, un din 4, de gran, dels autobusos que vaig prometre.
Ah, doncs encara no l'he rebut, perquè si la vas enviar ahir...
No,
mare meva.
La vaig tirar ahir.
Ah, la vas tirar ahir. Per tant, hem d'esperar uns dies.
I avui he anat a l'Hospital de Sant Pau, que ja estic ja pel camí de l'operació.
Preparat per l'operació, no? Molt bé, Juanjo.
Sí.
Jo crec que al final d'aquesta setmana ja la rebré al final d'aquesta setmana, o potser la setmana que ve. Jo quan la rebi t'ho dic...
No, demà la tens aquí, ja.
Sí, tu creus?
Sí, que t'ho dic per experiència amb el Xavier, que li enviava les fotos...
I arribaven. Molt bé.
Això mateix.
Perfecte. Vale. Doncs ja la comento. Moltes gràcies, Juanjo.
I perdona l'escriptura, perquè m'he sabut tort, perquè vaig ser delictus, eh?
No passa res. Ho llegirem igual, tranquil.
La foto és guapa, eh?
Molt bé.
Ja em diràs...
Ja et diré.
La posa hasta el patell d'aquí a l'estudi.
Perfecte, molt bé.
Vale, adéu.
Gràcies, adéu-siau, bona nit, molt bé. Res, que tenim encara algunes preguntes que no tenim resposta, per exemple. Jo us faig ara memòria, per si us inspireu, i ara ja jo crec que a partir de demà les podeu contestar. Per exemple, en Miquel de Sabadell vol saber en què consisteix l'acupuntura i quines malalties cura. En Josep Lluís d'Horta, què vol dir que una persona desprèn aura? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica d'audició? La Pilar, des de Barcelona, on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat de la capital catalana? La Concepció, a quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? I la Marta, des de Calafell, volia saber per què no es veuen anuncis de motos a la televisió i preguntava si és que no se'n fan. Són preguntes sense resposta, però també tenim preguntes contestades i una de fa molt poquet, molt poquet. Un dels musicals que hi ha actualment en cartellera a Madrid és Els Miserables. L'encarregada de donar vida a la Cosette és l'Alexia Pascual, que l'any passat la vam poder veure també protagonitzant Maricel en el paper de Blanca. Sempre he mirat a l'infinit, sempre he buscat l'últim estrell. Doncs bé, sobre l'Alexia i la seva interpretació al musical Els Miserables, de fet, em va parlar ahir amb molta emoció el programa en Jaume, que ens trucava des d'Igualada.
Aquest dijous vaig tindre la sort i el plaer de poder anar a veure Els Miserables a Madrid.
Sí.
I, bueno, a part de ser un musical que tenia moltes ganes de veure, quan vaig acabar estava superemocionat, super amb les emocions a poder pell. I vaig pensar, hosti, si els que som els espectadors ho visquem així, com ho deuen dir els artistes? Volia saber com se senten quan acaben l'obra i que com són capaços després de anar-se'n a dormir, si és que són capaços de posar-se-li.
Doncs mira, Jaume, para bé l'orella perquè la mateixa Alexia Pascual respon.
Hola. Doncs mira, depèn molt del moment del procés. És a dir, quan començàvem a fer les primeres funcions, realment sí que acabava la funció doncs molt nerviosa encara i sí que és veritat que dels nervis em costava molt dormir i el que feia o el que sol fer al principi és doncs, intentar donar un passeig o caminar una mica per baixar pulsacions abans d'arribar a casa. Ara que ja en portem unes quantes, doncs com ja no em poso tan nerviosa, sí que és més fàcil baixar el ritme, tot i que no me'n puc anar a dormir molt seguit just arribar. Necessito com que passi una hora o una hora i vint o així des que arribo a casa per poder-me relaxar i per poder tornar a aterrar una mica i deixar com tot el que he viscut durant la funció i tornar a la meva vida real. Per tant, una mica el que faig és això, sobretot caminar quan estic molt esperada perquè m'ajuda a relaxar-me i, si no, doncs deixar que passi una mica el temps per pair les emocions que he viscut. Moltes gràcies i un petonet.
Doncs moltes gràcies, Alexia, per la teva resposta. Va, canviem de tema i parlem de cotxes ara. Pregunta que podem resoldre avui ens la feia l'Anna des de Manresa. Ens va enviar un missatge de WhatsApp que deia el següent: algun ignorant ha tramitat la reclamació de diners per comprar un cotxe entre els anys 2006 i 2013? Sembla que els concessionaris ens van cobrar de més i ara ho indemnitzen. Se'n diu càrtel de cotxes. Perdó, de cotxes. I ella demanava, algú ha tramitat, algú ha cobrat, quants diners li han cobrat per tramitar-ho? Doncs en aquest punt hem de reconèixer la nostra absoluta ignorància, ja que no tenien constància d'aquest fet, i jo no havia sentit a parlar mai del càrtel de cotxes fins que l'Anna ho va demanar. Però les casualitats van fer que aquell dia estigués escoltant el programa un oient que col·labora amb un despatx d'advocats de Terrassa especialitzat en reclamacions massives. Una d'elles és aquest càrtel del cotxe. Doncs bé, Manel Espinosa, del bufet d'advocats recuperatudinero.com, ens treu de dubte sobre la pregunta que plantejava l'Anna des de Manresa.
Efectivament, entre 2006 i 2013, més de 20 fabricants de cotxes a nivell nacional es van posar d'acord per compartir il·lícitament informació confidencial. La Comissió Nacional de Mercat i Competència ho va sancionar i ara qualsevol persona que adquirís un cotxe durant aquells anys pot reclamar els diners que va pagar de més. I sí, hi ha moltíssima gent amb sentència favorable i ferma a dia d'avui. Estem parlant de milers d'euros per cotxe. Nosaltres tenim recuperatudinero.com, una plataforma que porta a més de 30.000 reclamacions a dia d'avui. I respecte al cost, nosaltres, per exemple, cobrem a èxit. Només pagues si cobres la teva indemnització, sense avançar ni un euro. I molt important, el termini per reclamar finalitza a finals de 2026. Així que si vas adquirir un vehicle entre 2006 i 2013, definitivament sí. Et queden pocs mesos per reclamar el que et correspon.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana l'Anna Maria Ricard ens ha triat aquest llibre, Tots els contes, de l'escriptora catòlica nord-americana Flannery O'Connor. És un llibre molt gruixut, tan gruixut com 719 pàgines, editat per Proa i amb traducció de l'Arné Riera. Tota la setmana, de fet, llegim un únic conte, perquè són llargs els relats, i aquest porta per títol Un bon home costa de trobar. En el capítol d'ahir, el que fem és trobar-nos viatjant cap a Florida en un cotxe on hi ha una àvia, dos nets grans, un de petit, el fill de l'àvia i la dona del fill. L'àvia explica històries de pretendents antics i paren a dinar a la Torre, que és una benzinera i una sala de ball. L'àvia xerra amb l'amo del local, tots dos recorden amb nostàlgia temps passats, on la gent, diuen, era més agradable, i estan d'acord que un bon home costa de trobar. Més endavant a la carretera, l'àvia recorda la casa d'una plantació que havia visitat quan era joveneta i perquè el seu fill s'avingui a desviar-se del camí, diu que la casa té un compartiment secret on la família va amagar un tresor. A veure com continua aquest viatge. Ei, va dir John Wesley, anem a veure-la. Trobarem el compartiment, picarem a totes les fustes i el trobarem. Qui viu? On s'ha de girar? Ei, papa, no podem anar-hi? No hem vist mai una casa amb un compartiment secret, va xisclar John Starr. Anem a la casa amb el compartiment secret. Ei, papa, podem anar a veure la casa amb el compartiment secret? No és gaire lluny d'aquí, va dir l'àvia. No hi estaríem més de 20 minuts. Bailey mirava davant seu. Tenia la barra tan rígida com una ferradura. No, va dir. Els nens van començar a xisclar i a cridar que volien anar a veure la casa amb el compartiment secret. John Wesley va clavar puntades de peu al seient del davant i June Starr es va repenjar a l'espatlla de la seva mare i li va gemegar desesperadament a l'orella que ells mai s'ho podien passar bé ni quan feien vacances, que ells no podien fer mai el que ells volien fer. El petit va començar a plorar i John Wesley clavava puntades de peu tan fortes al respatller del seient del davant que el seu pare notava els cops al ronyó. «Prou!», va cridar. I va aturar el cotxe al marge de la carretera. «Voleu callar? Voleu callar tots d'una vegada? Si no calleu, no anirem enlloc!» «Seria molt educatiu per ells», va murmurar l'àvia. «D'acord», va dir Bailey. «Però que us quedi clara una cosa. Aquesta és l'única vegada que ens aturarem per fer una cosa com aquesta. És la primera i l'última vegada. El camí de terra per on has de trencar és enrere. A 2 quilòmetres d'aquí», va indicar l'àvia. «M'hi he fixat quan hi passàvem». «Un camí de terra?», va grunyir Bailey. Quan van haver fet mitja volta i anaven cap al camí de terra, l'àvia Va recordar altres característiques de la casa, la preciosa vidriera al damunt de la porta principal i l'aranya de cristall al vestíbul. John Wesley va dir que el compartiment secret segurament era a la llar de foc. No hi podeu pas entrar, a la casa aquesta, va dir Bailey. No sabeu qui viu? Mentre vosaltres parleu amb la gent del davant de la casa, jo me n'aniré corrent al darrere i entraré per una finestra, va suggerir John Wesley. Ens quedarem tots al cotxe, va dir la mare. Van trencar pel camí de terra i el cotxe va trontollar d'allò més enmig d'un núvol de pols rosa. L'àvia va recordar l'època en la qual no hi havia carreteres asfaltades i la gent s'hi estava tot un dia per fer 45 quilòmetres. El camí de terra era costerut, hi havia esllavissades sobtades i revolts pronunciats sobre terraplens perillosos. Tot d'una, eren al capdamunt d'un turó i veient des de dalt les capçades blaves dels arbres en molts quilòmetres a la rodona, com més es trobaven immediatament en una depressió de terra vermella amb els arbres coberts de pols, mirant-se'ls des de dalt. Val més que la casa aquesta aparegui aviat, va dir Bailey. O penso fer mitja volta. Semblava com si ningú no hagués passat per aquell camí des de feia mesos. No és gaire més lluny, va dir l'àvia. I just en el moment de dir-ho, se li va acudir una cosa horrorosa. Aquell pensament va avergonyir-la tant que la cara se li va posar ben vermella i els ulls se li van dilatar i el peu li va fer un salt involuntari que va fer bellugar la maleta que tenia arraconada. Tan bon punt la maleta es va moure, el diari que hi havia posat al damunt del cistell, que hi havia sota la maleta, es va aixecar amb un miol enfurismat i Pity Singh, el gat, va saltar al damunt de les espatlles de Bailey. Els nens van rebotar contra el terra del cotxe i la seva mare, amb el petit ben agafat, va sortir projectada per la porta i va anar per a terra. L'àvia va precipitar-se cap al seient del davant. El cotxe va fer una volta de campana i va aterrar de dret en una torrentera al marge del camí. Bailey continuava al seient del conductor amb el gat de ratlles grises, amb una cara blanca i ampla i un nas de color taronja, arrapat al coll com si fos una eruga. De seguida que els nens van veure que podien moure els braços i les cames, van sortir corrent del cotxe tot cridant «Hem tingut un accident!». L'àvia estava reolida sota el tauler del cotxe amb l'esperança d'estar prou malferida perquè la ira de Bailey no se li abraonés tota de cop al damunt. El pensament horrorós que havia tingut just abans de l'accident era que la casa que recordava tan vívidament no era a Geòrgia, sinó a Tennessee. Bailey es va arrencar el gat del coll amb totes dues mans i va llançar-lo per la finestra contra el tronc d'un pi. Llavors va baixar del cotxe i va començar a buscar la mare dels nens. Estava asseguda, estintolada a la paret de la torrentera vermella, amb el petit que plorava ben agafat, però només tenia un tall a la cara i una espatlla trencada. «Hem tingut un accident!», cridaven els nens en un frenesí de goig. «Però no s'ha matat ningú!», va dir June Stark, decebuda, quan l'àvia va sortir renquejant del cotxe, amb el barret encara ben subjectat al cap, però amb la part del davant de l'ala trencada i aixecada en un angle molt vistós i amb el pom de violetes penjant d'un costat. Es van asseure tots a la torrentera, tret dels nens, per recuperar-se de la impressió. Tots tremolaven. Potser passarà un cotxe, va dir la mare dels nens, amb la veu ronca. Em sembla que tinc algun òrgan ferit, va dir l'àvia, que es va fer pressió a un costat, però ningú no li va respondre. Les dents de Bailey es pategaven. Duia una camisa esport de color groc, amb uns lloros blau, brillant, estampats, i tenia la cara tan groga com la camisa. L'àvia va decidir que no ho mencionaria pas, que la casa era a Tennessee. Tenien la carretera uns 3 metres al damunt i només podien veure el capdamunt dels arbres de l'altra banda. Al darrere de la torrentera, on estaven asseguts, hi havia més bosc, alt i fosc i profund. Uns quants minuts després, van veure un cotxe a certa distància, a dalt d'un turó, que baixava a poc, com si els seus ocupants se'ls estiguessin mirant. L'àvia es va aixecar i va bellugar tots dos braços d'una manera dramàtica per atraure la seva atenció. El cotxe es va continuar acostant lentament, va desaparèixer per un revolt i va tornar a aparèixer encara més lent que abans a dalt del turó que ells acabaven de franquejar. Era un cotxe gran, negre i atrotinat que semblava un cotxe d'enterramorts. A dins hi havia tres homes. Es van aturar just damunt seu i durant uns quants minuts el conductor se'ls va mirar des de dalt, allà, asseguts, amb una mirada continuada i sense expressió i sense dir res. Llavors va girar el cap i va murmurar alguna cosa als altres dos homes que van sortir del cotxe. Un era un noi gras, amb pantalons negres i un jersei vermell, amb un cavall platejat estampat. Se'n va anar cap a la dreta i es va quedar palplantat, mirant-se'ls, amb la boca mig oberta, en una mena de somriure relaxat. L'altre duia pantalons caqui i una jaqueta blava de ratlles i un barret gris, entaforat fins molt avall, que li amagava gairebé tota la cara. Va donar la volta lentament cap a la banda esquerra. Cap dels dos no va dir res. El conductor va baixar del cotxe i s'hi va quedar al costat mirant-se'ls des de dalt. Era més gran que els altres dos. Els cabells se li començaven a tornar grisos i duia unes ulleres amb una muntura platejada que li donaven un aire erudit. Tenia una cara llarga i plena de solcs i no duia cap camisa ni cap samarreta. Duia uns pantalons texans que li anaven massa estrets i tenia a la mà un barret negre i una pistola. Els altres dos nois també duien pistoles. «Hem tingut un accident!», van xisclar els nens. L'àvia tenia la sensació peculiar que coneixia l'home de les ulleres. La seva cara li resultava tan familiar com si l'hagués conegut de tota la vida, però no podia recordar qui era. L'home es va separar del cotxe i va començar a baixar cap a la torrentera, vigilant amb molt de compte on posava els peus per no relliscar. Duia unes sabates de color torrat i blanc, sense mitjons, i tenia els turmells vermells i prims. «Bona tarda», va dir. I acaba per avui aquesta història amb un senyor amb pistola inclosa i sense samarreta baixant cap al lloc on hi ha hagut l'accident d'aquesta família amb l'àvia que no sap ben bé si recorda aquesta cara o no la recorda. Demà continuarem perquè he dit que aquest conte dura tota la setmana. Així que ho deixem aquí, arribem a les 2 de la matinada, escoltem les notícies i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que gràcies per ser-hi, gràcies per totes les respostes d'avui, per les noves preguntes. Sempre anem engrandint aquests savis ignorants. Que descanseu. Bona nit, fins demà.